Enrique, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs força bé, millorant i cada dia més bé.
Et puc tractar de tu?
Sí, sisplau.
Sí? Ho dic perquè un exministre, no? A vegades.
Cap problema, només faltaria.
Crec que ara tens 66 anys, pot ser?
És exacte.
66 anys. Això deu ser edat de jubilació, pràcticament, no?
Sí, ho és, i de fet estic amb això que se'n diu la jubilació activa, és a dir, que pots continuar treballant.
Però no estàs jubilat?
No, en absolut, treballo molt i de vegades penso que fins i tot tocant massa tecles, no? Però bueno, segueixo molt, molt actiu.
Avui som a Barcelona, vius a Madrid per això, no?
Sí, ja fa més de 13 anys.
13 anys que vius a Madrid. Per què?
Bueno, estic casat amb una madrilenya i això és determinant.
És definitiu, és definitiu. Dius, toco moltes tecles, a què et dediques?
Doncs mira, la meitat del meu temps, diguem-ne, activitats professionals, de caràcter empresarial, fonamentalment, i l'altra meitat del meu temps, i cada vegada amb la intenció de que el percentatge sigui major, activitats non-profit, no? Activitats que el que pretenc és tornar a la societat, encara que sé que és un tòpic això que vaig a dir, però tornar a la societat allò que la societat m'ha proporcionat. No? I el cert és que em satisfà molt i em permet fer una cosa que jo sempre he tingut molt present, no? I és aprendre. Cada dia aprendre una mica més, mantenir la curiositat per les coses, perquè crec que el dia que un arribi a la conclusió que ja sap prou i que no necessita massa, massa més, aquell dia pràcticament està mort.
Segueixes sent del PP?
Segueixo pagant la cotització, si és, per ser precís.
O sigui, militant, pagues la quota?
Pago la quota, afiliat, diria.
És veritat que ha canviat?
Militant no, perquè militant vol dir tenir activitat política, no? I jo no la tinc.
Ha canviat molt, no, aquest Partit Popular, o la dreta, si més no, el dibuix de la dreta, de quan Josep Piqué estava al capdavant d'ara mateix. Què li ha passat a la dreta en aquest país?
Bé, des del punt de vista electoral la resposta és molt clara, no?, que s'ha dividit. S'ha dividit primer en tres partits, ara sembla que només en dos, no? I, bueno, i han canviat també les circumstàncies internes, internacionals, i les coses van evolucionant, no? Però jo sempre recordo, encara que pugui semblar d'una certa petulància el que vaig a dir, no?, que l'any 2000, quan jo em vaig presentar de cap de llista per Barcelona a les eleccions al Congrés dels Diputats, el PP va treure el 23% dels vots a Catalunya, no? I bé, això també ha canviat molt.
El PP ara, al Parlament de Catalunya, té 3 diputats. Crec que quan Josep Piqué era cap de files en tenia 14 o 15, fins i tot, no?
Sí. Sí, 15, si no recordo malament.
Jo recordo que Josep Piqué sempre parlava en català al Parlament de Catalunya. Ara hi ha molts partits que parlen directament en castellà. Per què?
No ho sé. En tot cas, tenen tot el seu dret, no? Només faltaria. Jo parlo català perquè és la meva llengua materna i és el que em sortia. Però no era un problema de posicionament, diguem-ne, polític, no? Sinó d'expressió de normalitat. És veritat que jo puc pensar perfectament en les dues llengües i sóc allò un bilingüe arquetípic, no? Però una vegada, una anècdota, una vegada li van preguntar a Trudeau, Trudeau pare, el pare de l'actual primer ministre del Canadà, que va ser primer ministre, que era del Quebec, però primer ministre del Canadà i era un unionista, i parlava perfectament francès i anglès, no? I una vegada li van preguntar, bueno, però tu en quina llengua penses? I ell diu, no, jo puc pensar perfectament en les dues, fins i tot puc somiar amb les dues, no? Cosa que a mi també em passa. I, bueno, però li vaig a fer una pregunta ben concreta. Quan conta per si mateix, amb quina llengua pensa, no? Jo quan conto, conto en català.
Josep Piqué va ser ministre d'Aznar. Aznar deia que parlava català en la intimitat. Això és veritat? O sigui, Josep Piqué va arribar a intercanviar alguna conversa amb Aznar en català o no?
No, jo crec que és una expressió tòpica que després s'ha magnificat, no? Ell, sí que és veritat que llegia en català. Això sí que és cert. Però jo crec que ell el que volia expressar és que alguna vegada m'atreveixo a dir alguna frase, no?, amb l'intimitat, però és evident que no parlava català amb l'intimitat, com tothom sap.
I mantens contacte amb Aznar?
Sí, no sovint, però sí, de tant en tant. De fet, mantinc contacte amb gairebé tothom, no? I no només del Partit Popular, no? Sempre tinc molt bones relacions amb molta gent, doncs, del Partit Socialista o amb gent, fins i tot amb gent d'altres partits, no? I sempre he procurat diferenciar el que és la relació política i les relacions personals, no?
Aquest fair play, per això, sembla que s'ha trencat, no?
Sí, lamentablement, no? Perquè la política espanyola i la catalana, no?, s'han polaritzat extremadament. Hi ha un nivell de confrontació que porta algun extrem que és una mica preocupant, no? Que és deslegitimar l'adversari, anant més enllà de considerar-lo una persona que pensa d'una manera diferent i que té tot el dret a pensar d'una manera diferent i que tu t'has de confrontar en el terreny de les idees i en el terreny electoral i de vegades es guanyen les eleccions i de vegades es perden, no?, a considerar-lo pràcticament un enemic a batre, no? I a mi em sembla que és un camí que és el camí de la divisió, de la confrontació, és un camí que no ens porta res de bo, no? Jo de vegades enyoro aquell esperit de concòrdia i de recerca de consensos bàsics que a la meva època ja es va començar a trencar, no? Però que ve de l'esperit de la transició.
De quina manera ha afectat la imatge d'Espanya el que ha passat a Catalunya l'última dècada?
Home, la imatge d'Espanya, i em sap molt de greu dir-ho, avui és una imatge feble. És una imatge feble pel que abans deia, no? Un país que, diguem-ne, qüestiona la seva cohesió interna, no només des del punt de vista ideològic, sinó també des del punt de vista territorial, és percebut fora com un país feble. I jo crec que és una evidència, i insisteixo, em sap molt de greu dir-ho, perquè els ministres, els que hem estat ministres d'Assumptes Exteriors, tenim una diguem-ne, una pauta de comportament, i és respectar-nos molt mútuament, no? I a més portar-nos personalment molt bé, i és així, no? Jo em porto, per exemple, personalment molt bé amb l'actual ministre d'Exteriors, que evidentment no té la meva visió ideològica ni de les coses, no? Però la relació personal és una altra cosa, no? I per això em sap molt de greu dir-ho, però la posició d'Espanya, per exemple, en l'àmbit europeu, o la posició Amèrica Llatina, o per descomptar les relacions amb Estats Units, pues no són les que hem tingut en el passat, no?
Mira, parlant d'Estats Units, a Josep Piqué li recorden molt aquella triple reverència a l'Air Force One en George Bush. És una imatge que et perseguirà segurament.
Sí.
Veig que rius.
Sí.
Suposo que amb les dècades que han passat t'ho agafes a memòria.
Sí, però la veritat
deien
és que
deien que era una imatge com de retre pleitesia.
Sí, la gent que em coneix sap que jo acostumo a fer aquest tipus de gestos pràcticament tothom, no? No li vaig donar cap vaja, no. Jo personalment no li vaig donar cap mena de rellevància. Jo crec que tenia molt més rellevància el fet que la primera visita que feia el president dels Estats Units a Europa doncs comencés precisament per Espanya, no? Cosa que a altres països doncs no va sentar especialment bé, no? I que vam establir una relació molt estreta amb el país més important del món. No va ser fàcil. Jo puc explicar la història d'una manera molt directa i personal, perquè ocupava el Ministeri d'Exteriors en aquella època, i vàrem aprofitar el que tenia que ser la renovació dels acords de defensa i l'autorització de les bases de territori espanyol, en concret les de Mora i Rota, per elevar el nivell de relació més enllà de la seguretat i la defensa, els temes polítics, econòmics, culturals, de cooperació en l'àmbit de la intel·ligència, en cooperació antiterrorista, etc. No? I que va donar lloc a una declaració política conjunta que, curiosament, la vàrem signar a Madrid, la que aleshores era la secretària d'Estat de l'administració Clinton, Madeleine Albright, i jo mateix, no? O sigui que era una voluntat d'elevar el nivell qualitatiu de la relació amb els Estats Units, que era independent del color polític de l'administració nord-americana, no? Perquè si els tribunals de Florida no haguessin al final decantat l'elecció del president Bush, el president hagués estat un senyor que es deia Al Gore i que, bé, representava la continuïtat de l'administració Clinton, que era amb la qual nosaltres ens hi havíem entès, no? Que això també és un tema molt important, no? Les relacions que s'han d'establir amb altres països des del punt de vista de la política exterior han d'anar més enllà dels governs concrets o de les persones concretes, no? Han de ser relacions entre estats i tenint en compte que els estats tenen principis i interessos que són relativament permanents, no? Hi ha una frase de Lord Palmerston, que va ser primer ministre del Regne Unit, que deia el Regne Unit no té ni amics permanents ni enemics perpetus. L'únic que té permanent i perpetu són els seus interessos.
És evident que aquella relació entre Estats Units i Espanya va ser de gran cooperació. També va incloure la guerra de l'Iraq. Va ser un error, allò?
Home, a veure, per posar les coses realment en el seu context, no? Espanya no va intervenir a la guerra. La guerra la van fer els anglesos, els britànics i els nord-americans, fonamentalment els nord-americans, però amb un gran suport del Regne Unit, no? I el que sí va haver, doncs, va ser un suport polític que es va expressar a la famosa foto de les Açores, no? Bé, des de la perspectiva d'avui, jo crec que és innegable que la intervenció militar a Iraq primer es va basar en premisses falses i després ha tingut unes conseqüències. També ho hem vist a Afganistan, eh? Ha tingut unes conseqüències contraproduents. Probablement perquè Occident sempre comet un error, no? I és pensar que els altres pensen com pensem nosaltres i que la seva realitat social és una realitat social equiparable a la nostra. I això clarament no és així, no? I això em porta un altre comentari de passada, no? Els Estats Units guanyen fàcilment les guerres, però últimament estan perdent totes les postguerres.
Sí que hi veig una mica de penediment, no, potser?
Home, jo crec que la idea, no crec ser, que la idea que teníem, jo ja no vaig veure l'episodi de l'intervenció militar, es va produir després, jo ja no estava al Ministeri d'Exteriors, però no me'n vull desentendre. La idea era, hem de donar suport al govern dels Estats Units. I sobretot tenint en compte que a més el Regne Unit, doncs, formava part també d'aquesta coalició, era un paper que internacionalment Espanya mai havia aconseguit, no? I per tant em semblava que valia la pena fer aquesta aposta. Després, a posteriori, quan ja se saben les coses, doncs tot és matitzable, no? I en aquest cas criticable. Però el principi de mostrar-nos solidaris amb Estats Units per mi era molt important. De la mateixa manera que haver-nos mostrat insolidaris amb Estats Units, no per la retirada de tropes que va decidir el president Zapatero només arribar, no? Que es pot considerar de precipitada, sinó sobretot per la crida que va fer des de Tunísia que els altres aliats fessin el mateix que nosaltres. Això va ser interpretat com una gran deslleialtat i com una gran insolidaritat per part dels Estats Units i des d'aleshores en patim les conseqüències.
Tu et vas arribar a creure que hi haguessin armes de destrucció massiva?
Sí, perquè, bueno, semblava que la informació que teníem, òbviament, no era directa, no? Era a través dels serveis d'intel·ligència d'Estats Units, que eren molt taxatius al respecte. I bé, partíem de la base que ens deien la veritat.
després del periple polític, Josep Piqué va ser president de Vueling, quan Vueling encara no formava part d'Iberia.
És així.
Això va ser una porta giratòria?
Això a mi em fa molta gràcia, no? Perquè en tot cas la porta giratòria, com que l'he creuat unes quantes vegades, a mi m'impressiona molt poc, no? I és més, jo vaig arribar a l'activitat política de casualitat per una carambola, no formava part de, diguem-ne, del meu horitzó vital, i bé, venia d'uns anys molt intensos al sector privat i al sector empresarial, i jo li he dedicat al sector públic aproximadament un 30% del total de la meva vida. Sé que ha pesat molt, no? I que si algunes persones se'n recorden de mi, em recorden més aviat per la meva activitat política i no per l'empresarial, però per mi, diguem-ne, el que és normal és estar en el món empresarial. I vull afegir una cosa, no? Perquè a mi no m'agraden gens les portes giratòries per part d'aquella gent que es dedica a l'activitat política i quan la deixa se li ofereix un lloc o alguna responsabilitat que no es correspon ni amb la seva trajectòria professional ni amb els seus mèrits, no? Però, en canvi, crec que és molt bo que gent que hagi viscut la realitat es dediqui uns anys a l'activitat pública perquè hi aporta la seva experiència, i també a l'inrevés, perquè quan he tornat a l'activitat privada ja fa molts anys, jo vaig deixar la política l'any 7 i estem entrant a l'any 22, per tant han passat molts anys, haver passat pel sector públic, saber com funciona, haver pensat en termes d'interessos generals i no d'interessos específics, t'ajuda també a un millor comportament des del punt de vista estrictament empresarial, no? Per tant, no només no m'afecta a mi el concepte personalment, no m'afecta el concepte de porta giratòria, sinó que en el meu cas crec que ha estat molt enriquidora. I tant de bo bona part de l'actual classe política tingués alguna experiència més enllà de l'estrictament política, no? Perquè si un només ha fet política a la seva vida, fins i tot començant molt jovenet, a les joventuts del partit que sigui, i l'han fet regidor del seu poble 20 anys...
En tenim uns quants d'aquests.
En tenim uns quants i probablement masses. No? És molt probable que pensi que la seva trajectòria vital ha de passar sempre per la política i que s'aferri al càrrec i accepti qualsevol cosa. No? I a més, sense l'experiència d'haver d'alguna manera viscut la realitat de les coses. No? I això repercuteix en un deteriorament del nivell del debat públic i de la pròpia qualificació professional de la gent que ens governa. No? I un país, jo crec que si vol progressar, ha d'aspirar que, no dic que tots, no? Però que una part dels millors de tots nosaltres es dediqui a la política.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som en un hotel de Barcelona xerrant amb Josep Piqué, exministre d'Indústria, exministre d'Exteriors, també líder al Parlament de Catalunya, líder del PP català. El PP ha estat doblement condemnat per finançament irregular en èpoques que vostè tenia també responsabilitats. No va veure res estrany?
La veritat és que no. El govern, evidentment, no. I el partit, home, jo el partit el vaig veure aquí a Catalunya i pobres de nosaltres, no? Teníem prou dificultats per fer les activitats, no? No, jo personalment no vaig veure res, no?
El que passa és que sí.
Però vaja, també haig de dir que segurament si aquesta pregunta la fes vostè a qualsevol representant del Partit Socialista o no representant, que jo no sóc representant de res, no? Però qualsevol persona que hagi estat vinculada al Partit Socialista o que hagi estat vinculada aquí a Catalunya en Convergència i Unió, doncs jo crec que la resposta seria més o menys idèntica, no? I tots sabem el grau de corrupció que ha envoltat l'activitat d'aquests dos partits, no?
Amb Jordi Pujol hi tens relació?
Ara ja no. La vaig tenir molt i força estreta, no? I xerrava molt sovint, tant quan vaig estar al govern com després, no? Però el cert és que, bé, arran, diguem-ne, del que hem sabut després de la seva trajectòria i de la seva família, em resulta difícil.
Resulta difícil tenir-hi relació.
Així és.
O sigui que l'has trencat, d'alguna manera.
Home, no. Si me'l trobo a qualsevol lloc, no només el saludaré atentament, sinó fins i tot afectuosament, perquè malgrat les diferències polítiques i ideològiques que una hagi pogut tenir, jo crec que estem parlant d'una persona que amb la seva vessant d'actuació pública va governar Catalunya 23 anys i durant aquests 23 anys en el seu balanç hi ha coses evidentment negatives, però també hi ha coses clarament positives, no? Jo tenia un cert component, malgrat les diferències, d'admiració respecte al seu paper polític, no? I per tant, haig de dir que m'ha sabut molt de greu personal descobrir tot el que ara sabem de la personalitat.
I el rei d'Espanya, què hem de fer amb el rei emèrit?
Podria fer el mateix tipus de reflexió, no? Jo crec que hem de fer un balanç global, no? I en aquest balanç global, doncs, amb l'actuació del rei Joan Carles, hi ha aspectes molt, molt positius, no? Indubtablement, no, aquest país no seria una democràcia des de fa més de 40 anys sense una intervenció molt directa i sense la seva renúncia als poders que tenia derivats de la successió del general Franco. Ell va saber interpretar correctament que el futur del país i el futur de la pròpia corona, no?, i de la pròpia institució passava per una claríssima democratització del país, per la seva integració a Europa, i des d'aquesta perspectiva jo crec que mereix un reconeixement general. Després s'han anat sabent coses, algunes d'elles s'ha de veure com se substancien finalment des del punt de vista de les eventuals responsabilitats que es puguin tenir. És veritat que això, doncs, ha afectat la seva imatge pública i en alguns aspectes, jo que l'he tractat molt, no? A mi personalment em sap greu, però crec que amb la perspectiva del temps tots acabem fent un balanç global allunyat de les coses més immediates, no? I jo crec que el balanç global de l'actuació del rei Joan Carles segueix sent positiu.
Parlant de balanços, potser estaria bé també sotmetre a un balanç en forma de referèndum el paper de la monarquia a Espanya. Què et sembla?
La monarquia la va votar el poble espanyol, eh?
Però fa més de 40 anys.
Sí, la Constitució nord-americana és de fa 200 i pico, no? I segueix vigent, no? Jo crec que en aquests moments és un debat absolutament artificial, no? Més enllà de determinats àmbits, jo crec que la institució no està en qüestió. Crec que l'actual rei ho està fent molt bé i només em faig una pregunta, no? Tota aquella gent que diu que vol acabar amb la monarquia, primer m'ha d'explicar quina república vol. Perquè hi ha repúbliques i repúbliques.
Hi ha molta gent que vol una república catalana. El conflicte a Catalunya també passa per votar-ho o no?
Jo crec que el debat és un debat sobre on està dipositada la sobirania, no? I la Constitució és molt clara en aquest sentit, i el sentiment de la gran majoria d'espanyols i d'una gran part dels catalans és que la sobirania la té el conjunt del poble espanyol. Si s'ha de votar, jo estic d'acord sempre en votar, però ho ha de votar el conjunt d'Espanya, perquè no es decideix només el futur de Catalunya, es decideix també el futur d'Espanya.
Et sembla bé la taula de diàleg?
Home, a mi qualsevol taula en la que hi hagi diàleg em sembla bé. La pregunta immediata és per què? I en funció d'això, doncs, ja em puc decantar de si ho veig bé o no ho veig bé, no? I de moment no sabem ben bé per què, perquè les dues parts diuen coses absolutament incompatibles entre si.
En aquest per què, és a dir, creus que Catalunya s'ha de quedar com ha d'estar? S'ha de fer un estatut nou? S'ha de proposar una reforma de la Constitució?
Jo amb això dels estatuts i dels estatuts nous, com que vaig viure personalment i de manera molt directa l'experiència del nou estatut i el balanç que faig avui, no, amb la perspectiva temporal, és que va ser una experiència nefasta i que en comptes de venir a facilitar les coses les van pitjorar. Jo crec que diguem-ne, l'acceptació de que el millor marc que pot tenir, el millor marc polític que pot tenir Catalunya pel seu propi desenvolupament és formar part d'un estat com l'espanyol, que està profundament descentralitzat, que forma part d'Europa, que forma part d'Occident. Jo crec que discutir això és anar enrere, no? I em preocupa enormement que en tot aquest procés el resultat final hagi estat una cada vegada més evident decadència de Catalunya, no? Hem d'anar assumint que la resta d'Espanya no és una mena de paràsit que viu de Catalunya, no? Sinó que hi ha parts d'Espanya extraordinàriament dinàmiques, i jo recomanaria a molts dels que des d'aquí parlen encara des d'una certa visió basada en complexes de superioritat que vagi a donar una volta per allà en tant en tant.
Aquesta taula de diàleg, si ha de portar alguna cosa, és també una solució per en aquest cas Carles Puigdemont i la resta de consellers que van marxar?
Mira, jo, com sap, ja fa molts anys que deixar l'activitat política, no? I la segueixo com és lògic, perquè el virus de la política sempre el tens, no? Però no estic en el dia a dia ni em ve massa de gust pronunciar-me respecte a conjuntures concretes, no? Però com, estrictament com a ciutadà i no com una persona que ha dedicat uns anys de la seva vida a la política, com a ciutadà, el que crec que ha de fer el senyor Puigdemont és enfrontar-se a la justícia.
Josep Piqué, moltes gràcies. Ha estat un plaer també poder conversar una estona amb vostè.
Per mi també.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.